continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa La Entrevista de la Semana, un programa de La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG Dagua. Hoy tenemos a un invitado que forma parte de una ONG, por lo menos en su ámbito local, que está naciendo, está en pleno momento de crecimiento. Y yo ya enseguida que me enteré de que había presencia en Girona, pues quise hablar con ellos, porque se trata de una asociación, de una ONG muy importante, que ha hecho muchas cosas y que su trabajo siempre está de actualidad, porque lo comentábamos ahora con el invitado, la actualidad nos lleva al ámbito de la acción social en cada cosa que pasa. Tenemos esta tarde a Jordi Baró, que es activista del grupo local de Amnistía Internacional en Girona. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Bueno, queríamos hablar un poquito de la sección local de Amnistía Internacional aquí en Girona, y en concreto, ¿cuándo se produjo el nacimiento de este grupo local, de esta sección local, y con en Girona, y con qué objetivos?
Bé, la veritat és que arrel de la pandèmia el grup local es va desintegrar, diguem-ne, i el que estem intentant ara és tornar a arrencar, tornar a sumar forces de gent de diferents localitats de les comarques de Girona, no només gent d'aquí la capital, sinó que també hi està integrada gent d'Olot o gent de Figueres, o jo mateix, que estic a fora, a Madremanya. Doncs estem intentant reneixer, no?, i tornar a sumar força per ser presents aquí a Girona.
Y bueno, los objetivos son los mismos que Amnistía Internacional, está claro, pero ¿se adaptan los objetivos a la realidad de las comarcas gironinas, o son objetivos los objetivos típicos y que compartís con lo que es la Amnistía Internacional a Cataluña o España? ¿Hay ámbitos diferentes un objetivo local, o es más los objetivos típicos de siempre?
No, a nivell local el que s'intenta és una conscienciació més propera, no?, de la gent de Girona, i intentar sempre adequar les campanyes que es fan de forma global a la qüestió més local, no? Però el que qualsevol grup d'amnistia d'Amnistia Internacional que existeix al món, el que vol és que hi hagi aquesta millora amb la situació dels drets humans a nivell global i amb el nivell tan ampli que comporten, no?, des de molts punts de vista. Llavors el que intentem és, a nivell local, intentar incidir en aquells temes que nosaltres ens veiem més capacitats per defensar, o que ens semblen més convenients de treballar.
Claro, per exemple, aquí en lo que són les comarques gironines, la província de Girona, por ejemplo, un tema que es un tema necesario a tratar por la propia idiosincrasia de la provincia de Girona es la inmigración, porque es una provincia de mucha llegada de inmigración. ¿Cómo veis la situación? Claro, por supuesto, la inmigración supone riqueza cultural, riqueza social, pero claro, existen una serie de problemas, como son la ley de extranjería. ¿Cuál es vuestra postura en este sentido?
Bé, Amnistia, respecte a tot aquest tema relacionat a la immigració, el que intenta és que es respecti el dret que té qualsevol persona a sortir del seu país quan es produeixen violacions de drets humans sobre aquesta persona per diferents raons, no? I llavors el que s'intenta és que aquest dret que tota persona té a sortir del seu país i que un altre país l'aculli es respecti. Ara, per exemple, el que s'ha detectat aquest últim incident que hi ha hagut a Melilla és que és molt difícil que les persones que estan fugint a vegades de situacions de violència, no? de guerra, que estan perseguides a vegades per les seves idees, perquè potser estan formant part de l'oposició política d'un determinat país, puguin accedir a un país com podria ser Espanya o puguin accedir a un altre país de la Unió Europea en trànsit a través d'Espanya perquè no se li permet, no se li reconeix aquest dret a sol·licitar asil, no? I fins i tot es produeixen violacions fragants dels drets humans fent devolucions en calent, no? Els immigrants salten la valla i immediatament la policia, sense que hi hagi presència d'advocats que escoltin aquests immigrants i sàpiguen quina és la raó que els ha portat aquí, i els retornen cap al Marroc, no? I això realment preocupa molt a Amnistia Internacional.
Claro, porque claro, esto, por ejemplo, es difícil. Primero hay que tener en cuenta que bueno, el derecho de asilo es un derecho que acoge a toda persona, pero España es un país bastante reacio a conceder asilos. Y aparte, ¿cuál es la valoración que se hace desde Amnistía a la postura del gobierno español, que ha justificado la actuación de la Gendarmería marroquí, que ha sido excesivamente contundente? Ya no solo, y lo comentaba muy bien nuestro invitado Jordi Baró, que las devoluciones en caliente son una violación flagrante de la legalidad internacional, pero es que además es que el gobierno del país está justificando una acción que provocó más de 20 muertos, más de 30 muertos, según algunas fuentes. ¿Cuál es vuestra postura dentro de Amnistía Internacional?
Sí, de fet, Amnistía el que va, bueno, va fer quan es va produir aquest incident era fer una nota de premsa i amb on criticava també l'ús excessiu de la força, no? Un dels temes amb els que treballa Amnistia és l'ús excessiu que algunes vegades fa les forces de seguretat, en aquest cas les forces de seguretat marroquines i espanyoles, no? Perquè sembla ser que van treballar conjuntament per reprimir el salt que estava previst, no? Llavors, hi ha hagut crítiques sobre aquest ús excessiu de força, sobre les devolucions en calent, com et comentava, i bueno, és una mica una crítica contínua, aquest fet de que el dret a l'asil costi tant de reconèixer, no? I Espanya, malauradament, dins de la Unió Europea és dels països que presenta un índex de reconeixement del dret d'asil més baix, no?
Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que siempre está el hecho de tener que conciliar el derecho de estas personas a poder buscarse la vida y a poder acceder a otro país, a intentar, algunos huyendo de la violencia y otros huyendo de la pobreza en sí mismo. Pero ¿cómo conciliar esto con el problema que pueden tener también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por la entrada de esta gente? Y no me estoy refiriendo a temas de violencia o de delitos, que eso, atribuirlo a un sector de la población es absolutamente, o sea, no se puede aceptar, inaceptable, pero me refiero al hecho de cómo estas ciudades tengan los recursos para recibir a estas personas. Es decir, cómo conciliar el derecho de estas personas a acceder a otro país con la necesidad de que se mantenga un cierto, en estas ciudades, un cierto orden, que haya los recursos necesarios para afrontar este alud migratorio.
Clar, aquí, parlant com en nom d'Amnistia, el que puc dir és que Amnistia no entra en quina ha de ser la política que depèn de l'estat espanyol al respecte, no? Amnistia sap que qualsevol govern pren una sèrie de mesures per controlar l'accés dels ciutadans de la resta de països al seu país, i no entra en aquesta situació perquè no està dins de la nostra línia de treball, no? El que està dins de la nostra línia de treball és si es detecta que amb aquestes mesures que pren l'estat espanyol hi ha una violació dels drets humans, doncs fer denúncia d'aquesta situació. No? Llavors, no puc acabar de contestar com s'hauria de casar, perquè això és una feina que hauria de pensar.
Pertoca als governs, des d'Amnistia, el que s'ha de fer és denunciar aquesta situació, sí. Que ja és suficient, ja és un treball complicat i hay que estar present haciendo estas denuncias. Otra situación preocupante es la provocada por la invasión de Ucrania por Rusia. Parece que como hay una situación en la que ya se ha consolidado esta guerra y no cree que se está como aceptando esta situación con el paso del tiempo, se está olvidando un poco que existe un conflicto a las puertas de Europa.
Bueno, el conflicte hi és, no? I aquestes situacions de bèl·liques és molt difícil vulguis ser respectuós amb els drets humans, no? Perquè hi ha un conflicte bèl·lic que acostuma a ser una, per definició, una vulneració de drets humans, sobretot per part de la població civil, no? Que és la que pateix més, no? Llavors, Amnistia Internacional no oblida que existeix aquest conflicte i el que intenta és que no es produeixin accions bèl·liques entre Rússia i Ucraïna que afectin sobretot ciutadans, sobretot població civil, no? Que hem vist en alguns casos ha estat bombardejada, com va ser el població civil que ocupava un teatre refugiant-se dels atacs russos i van patir un atac terrorífic, no? I que va causar desenes de morts, no?
En tot cas, el que sí que és responsabilitat de bueno, no solo de los estados, sino de todos, es l'actuació frente a los refugiados que causa esta guerra. ¿Se está haciendo suficiente? Ya no hablo a nivel de los gobiernos, sino a nivel local y vuelvo a lo que comentaba antes, o a nivel personal. Sí, en ese sentido, porque a nivel local sí que tuvimos una invitada aquí que nos comentó que bueno, la Nia Ferreira es técnica del ayuntamiento, que desde el ayuntamiento se están haciendo cosas, pero no estamos todos olvidando también como personas ese conflicto que está generando tal cantidad de refugiados.
Bé, jo crec que la responsabilitat sempre l'hem de buscar als governs, no? O sigui, nosaltres crec que com a ciutadans tothom està fent coses, no? Tothom està prenent accions i està prenent mesures, però no hauríem d'oblidar que aquestes mesures que prenem com a ciutadans, a qualsevol de nosaltres, haurien de ser mesures que recolzessin una feina clara que és responsabilitat dels governs, no? Són els governs estatals, els governs autonòmics, els que haurien de prendre les mesures necessàries per mirar d'acollir tots aquests refugiats que una guerra produeix, no? I jo crec que a nivell personal podem estar contents de la feina que fem, a nivell governamental és més criticable, no? Jo crec que es fa poc, no?
Esa es una postura interesante y me lleva, esta es una pregunta que hago a todos nuestros invitados, que es que si considera que la gente de las comarcas gironines es solidaria en general.
Jo crec que a tot arreu hi ha gent solidària, a tot arreu hi ha gent molt solidària, i el que hem d'intentar, i a mi m'agradaria com a membre del grup local d'Amnistia Internacional, és ajudar a que aquesta solidaritat vagi augmentant, no? Que hi hagi més gent que s'apropi a qualsevol ONG, no? Però també a Amnistia Internacional per donar un cop de mà amb la feina que es fa, no? Però jo crec que sí que hi ha prou de solidaritat dins de cadascú, però l'hem de saber encara gestionar, no? Per mirar de
claro, saber canalizar, ¿no? En este sentido, y sería bueno explicarlo ahora, ¿qué podría hacer una persona que nos está escuchando? ¿Cómo se puede ayudar a Amnistía Internacional, al grupo local de Amnistía Internacional en Girona?
Bueno, la forma más sencilla sería que la, qualsevol persona que ens està escoltant se sumi al grup local, no? Nosaltres tenim una adreça de correu electrònic, és molt senzilla, si em dones permís la repetiré un parell de vegades,
supuesto,
no?
Sí, sí.
És girona@amnistiacatalunya.org i és una adreça on qualsevol de les persones que ens està escoltant es podria dirigir per intentar sumar al grup i intentar que la nostra tasca pugui ser més gran, no? Perquè una qüestió que estàvem comentant abans i que no hem d'oblidar és que com a organització podrem fer moltes més activitats com més en siguem, no? Com més voluntaris estiguem treballant perquè l'organització sigui present als carrers i sigui present amb les accions que es proposen, no?
Claro. Antes lo comentábamos fuera de micro, ¿cuál es vuestro funcionamiento? ¿Os reunís de forma telemática de momento? ¿Cómo funciona?
Sí, ara mentre estem arrencant el que estem fent és fer unes reunions periòdiques, no amb molta freqüència, ara mateix les estem fent un cop al mes, cada 3 setmanes, i a partir d'aquestes reunions que ara mateix són telemàtiques, i suposo que a mesura que anirà evolucionant la situació es podrà recuperar la presencialitat, el que fem és utilitzar aquestes reunions per en les diferents campanyes que hi han proposades a nivell d'Amnistia Catalunya. Mirem de buscar alguna activitat que pugui servir per incidir en algun aspecte de la vida de les comarques de Girona, no? Les més recents han estat les projeccions d'un documental sobre l'ús de dones al servei al Líban, que es va projectar a Figueres i després es va projectar també aquí a Girona, que va comptar amb la col·laboració de la directora del documental, no? Un documental que es diu Una habitació sense vistes, com a contrapartida a la pel·lícula famosa, no? Sí. Que era L'habitació amb vistes, doncs, i que exposava aquesta situació de les dones que estrangeres, no? que són normalment o d'Etiopia o de Filipines i que han estat captades des del Líban i que amb l'excusa de que han de fer tasques a la casa de neteja o de cuidar de criatures veuen convertida la seva vida pràcticament en un esclavatge, no? I són les últimes activitats que hem mirat d'utilitzar a Figueres i a Girona per conscienciar la gent sobre un tema concret en el que treballa Amnistia.
Mm-hmm. ¿Y cuáles son los otros aspectos? ¿Tenéis alguna campaña aparte de estas de en marcha? Es decir, alguna cosa así más local, alguna campaña catalana que queráis destacar y queráis implementar aquí en Girona?
Sí, ara una de les campanyes que estem treballant simultàniament és una campanya on el que demanem és que el govern espanyol, el govern català, prevegi un 25% del pressupost per a l'atenció primària, a salut. Que el 25% de salut vagi a l'atenció primària. Llavors, en aquest sentit s'està recollint signatures, s'està fent activitats de difusió d'aquesta campanya per intentar aconseguir que el govern es comprometi a destinar un 25% del pressupost en salut a aquesta atenció primària.
Porque ahora más o menos hay cálculos sobre qué se está destinando.
Sí, els pressupostos darrers va ser només un 17%. I més amb la situació que s'està vivint de pandèmia i on s'ha detectat que les retallades han fet mal, es demanava que hagués aquest increment, no? I això es fa a nivell de Catalunya, però també a les altres comunitats, també a l'estat espanyol se li fa la mateixa demanda.
Es una campanya molt interessant perquè també supongo que va un poquito de la mano con un sentir general que es el de y va relacionado con la pandemia, es el de tener más poner más más atención al problema que hay después de la pandemia, el problema de salud mental. Entonces va un poquito en este, cuanto más presupuesto haya, sí, se pueda derivar también atención a este problema, sí, que cada vez está surgiendo más.
Sí, sí, correcte. Uh-huh. I col·laborar amb aquesta campanya és també relativament fàcil perquè, bueno, jo crec que tothom ha vist, no?, la necessitat de que el pressupost en atenció primària sigui major. I llavors hi ha una, també una pàgina web que es diu 25atenciopримaria.org, uh-huh, on no només hi ha Amnistia Internacional, eh? Aquesta és una campanya que es mou amb moltes altres entitats, perquè també és una de les formes de treballar amb d'Amnistia. Quan es treballa amb un àmbit molt concret, es busca sinergies amb altres entitats que potser coneixen molt millor aquest camp, no? I entrant en aquesta web és molt fàcil veure què es pot fer, baixar fulls de signatures, signar com a persona, signar com a individu, vull dir, o signar com a entitat, no?
Uh-huh. És un poquito, entonces, la idea també que no sempre Amnistia funciona con campañas propias, sino que se adhiere a otro tipo de otras campañas.
Sí.
Correcto. Y un poco vuestra valoración de qué ha supuesto la pandemia para lo que es. O sea, ¿hemos aprendido alguna cosa de la pandemia? ¿Cómo os habéis encontrado? Supongo que también a constituiros después de la pandemia habréis puesto en común vuestras propias vivencias, vuestras propias situaciones. ¿Cómo lo habéis afrontado individualmente y qué pensáis que ha podido aportar a la sociedad? Si és que aportava alguna
cosa. Amnistia crec que no, com a tal no s'hi ha pronunciat. A nivell dels activistes que formen part del grup sí que ho valores, no? Jo personalment el que em dona la impressió és que durant la pandèmia vam viure un procés de reflexió que semblava que ens faria créixer com a sers humans. I se'ns va oblidar molt ràpidament, no? tot el que semblava que podíem fer, no? Vam veure i vam viure moltes situacions que jo crec que ens van fer reflexionar d'una forma molt, molt interessant, però no sé si estem anant cap a la mateixa direcció que van viure en aquells moments o ja ens hem despistat, claro, una altra vegada, no?
Nos debía hacer mejores, pero quizá nos hemos olvidado muy pronto de sí, lo que hemos pasado, ¿no? Luego también hablamos fuera de micro el tema de los jóvenes, de que hay mucho potencial, de que hay se puede sacar mucho en el tema de los jóvenes y su relación con la acción social, pero no sé, quizá es necesario canalizar toda esta fuerza que van a aportar los jóvenes. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Tenéis jóvenes en el grupo o habéis estado en contacto con otras asociaciones que quizá tengan un pensamiento como el vuestro de decir, bueno, hay que apoyarse en los jóvenes? ¿Cómo lo veis?
A ver, la presencia de joves al grupo de Amnistia o a qualsevol entitat és molt necessària, no? Uh-huh. Sobretot perquè són els joves els que hauran de viure amb el món que anem creant, no? I per tant cal tenir joves al grup, i sí que estem intentant, ara mateix no tenim joves al grup, però sí que m'agradaria, si és a partir d'aquesta estona d'entrevista que estem fent, si els joves s'apropen a algú perquè fan arribar un correu, perquè senten l'entrevista o perquè veuen que les possibilitats de treball són hi són, doncs que s'hi apropin, perquè hi ha moltes formes d'adaptar les accions a la personalitat de cadascú, no? Hi ha tanta feina a fer que és molt fàcil d'adaptar-ho. A vegades Amnistia Internacional el que ha fet és crear grups universitaris, no? Uh-huh. O sigui, una de les formes característiques de la forma de treballar amb Amnistia és que, tot i haver-hi una seu, no? Ja sigui secció espanyola, ja sigui a Barcelona Amnistia Internacional Catalunya, després el que hi ha són grups locals que fan aquesta feina que estem comentant a nivell local, no? D'incidència sobre la localitat o sobre la comarca més propera. Però també s'ha intentat i s'ha aconseguit algunes vegades moure grups universitaris, no? Grups a la Pompeu Fabra, grups a la Universitat Autònoma, i una de les feines que tenim nosaltres pendent és sumar gent al grup, sumar jovent el grup, i un cop potser moguem prou jovent, mirar també de sumar gent a partir d'una UDG, no?
Uh-huh. Perquè també està el tema de, bueno, el tema universitari i tant el tema de secundària. Quizás es que el problema es no entrar o no establecer una asignatura o una parte curricular más centrada, bueno, quizá la universidad sí que está, pero no en secundaria, una especie de asignatura como de educación en derechos humanos en las escuelas. Quizá falta desde secundaria ya comenzar a los jóvenes a hablarles de esta posibilidad de que existen estas salidas profesionales, ¿no? Quizá se debería incidir más en las escuelas en esta asignatura, en este aspecto.
Bé, la educación en derechos humanos ha de ser-hi, no? Sí que és cert que ara existeix alguna matèria com cultura i valors ètics i seria bo potser mirar d'incidir-hi més, no? I sí, també és veritat que Amnistia té elaborats molts documents d'educació en drets humans que es podrien utilitzar, no? Però, clar, per una cosa així el que caldria potser seria tenir un professorat format en aquest sentit, no? Uh-huh. I sí que és veritat també que potser que es deriven a vegades massa qüestions cap a l'institut, no? Cap a l'educació als instituts, no? Però sí que hauria de ser una de les prioritats tant des d'Amnistia potser com del Departament d'Educació, no? Mira
de hacer un grupo de trabajo y permitir que de ahí salieran ya profesionales formados para impartir una asignatura como esta. Claro, tiene lo primero es, y es muy buena esta reflexión, tiene que haber personas que formen para que formen.
Sí, perquè nosaltres com a grup local algunes vegades et pots oferir per fer xerrades a institut, però clar, estem parlant de voluntaris, no? Tots els que formen part dels grups locals són voluntaris, llavors pots arribar a un número molt petit d'instituts, no? Uh-huh. Amb les limitacions d'horaris, de saber adaptar la xerrada a cada institut en concret, de distàncies que dificulten que puguis donar resposta a les demandes que podrien fer als instituts, no? Però potser la forma més fàcil seria que el professorat que imparteix matèries on es treballin temes relacionats amb valors, no? Estés format amb educació en drets humans, no? I pogués no vendre la idea d'Amnistia Internacional, sinó vendre la idea de la necessitat, no? de saber defensar y luchar pels drets humans, no?
Este aspecto es muy interesante también. Y en cuanto a la ratio de mujeres y hombres en vuestra asociación, más o menos está compensado, hay más...
No, siempre hay más dones.
Y hasta si hiciéramos un recuento de los invitados e invitadas que hemos tenido, siempre parece como que es un sector en el que las mujeres ejercen pues eso, un impulso superior, ¿no?
Sí. En el cas d'Amnistia també notem això, que hi ha moltes més dones voluntàries que homes.
Uh-huh. Y sin embargo estamos aún parece que lejos de lo que es la igualdad plena. ¿Se va a llegar a la igualdad plena en algún momento? ¿Cuál es vuestra postura desde Amnistia?
Es busca, no? aquesta igualtat, i es mira de que aquests drets de les dones es respectin, però sí que és veritat que el dia a dia ens fa veure que no, els mitjans que s'hi posen encara no són suficients, no? Per exemple, pensant només en l'estat espanyol, que és el més proper, segueixen una lacra, no? El nombre de dones assassinades que es produeixen aquí, no? I sembla que les mesures per evitar això haurien encara de ser més grans, no?
I també hi ha un aspecte també econòmic. Porque estamos hablando de que España es uno de los países donde el porcentaje de mujeres en consejos de administración es más reducido, también tenemos muchas veces problemas para conciliar la vida personal con la laboral. También a veces es un tema ya no solo de que también, por supuesto, la lacra de la violencia de género, sino un tema económico y que se debería potenciar más desde las administraciones públicas.
Sí, aquí em tornes a agafar com a amnistia amb un tema on no hi fem treball, no? Però com a ciutadà, sí, torno a estar del tot d'acord amb tu, no? Cal que s'impulsi més a aquesta igualtat plena de drets, no? Amb tot, no? Amb sous, amb feines,
claro,
posicions de poder, no?
Perfecto, pues vamos a hacer una pequeñita pausa para descansar un ratito, vamos a poner una canción y continuamos con la entrevista de la semana. Hasta ahorita.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar.
Bueno, pues ya volvemos a estar aquí otra vez. Vamos a continuar con la entrevista de la semana con Jordi Baró.
Y bueno, también nos encontramos otro de los problemas o de las situaciones que estamos viviendo, porque muchas veces hay que estar atentos a la cotidianidad, a la realidad que nos rodea, es como lo que está habiendo una campaña de sectores ultraconservadores en todos los países. Aquí, bueno, en lo que es en España está teniendo Vox, está entrando en algunos gobiernos. Vemos como en los Estados Unidos el Tribunal Supremo está tomando algunas decisiones pues bastante sorprendentes, como es el hecho de limitar el derecho al aborto. Es decir, no sé si Jordi consideráis que está habiendo un proceso de un proceso ultraconservador, ¿no?, en todos los ámbitos que quizá no evolucionamos estamos evolucionando como sociedad, pero vemos que hay algunos sectores que quieren involucionar. Esto es difícil, ¿no?, porque estamos hablando de dos velocidades.
Sí, com Amnistia Internacional, una de les grans preocupacions és que aquests girs que poden existir acabin repercutint sobre els drets de les dones, no? Una mica ho parlàvem abans, no? Sí. Però en aquest cas sobre el que són els drets sexuals i els drets reproductius, no? que se'n vagin afectats, no? I realment això ens preocupa, no? Perquè el que nosaltres voldríem és que no hagués una involució, no?, en aquest sentit, sinó que aquests drets que algunes vegades s'ha estat tan ha costat tant de guanyar, no? Ha sigut una lluita de llarga de temps i que ha suposat molts esforços, molta energia, puguin veure's afectats de la nit al dia, no? Que puguin desaparèixer d'una forma tan ràpida.
Claro, y en esta tendencia y aprovechando que estamos en una semana en este sentido importante, la semana del orgullo, el tema de las agresiones, que, o sea, estamos de acuerdo que hay más libertad, hay más libertad para que cada uno viva su condición sexual como quiera vivirla, pero sin embargo es sorprendente que siguen produciéndose y cada vez más agresiones a miembros de la comunidad LGTBI, y antes hablábamos de los jóvenes, muchas veces entre los jóvenes. También es un sentido, es contraproducente, ¿no? Estamos cada vez desarrollándonos más como sociedad y siendo más libres, pero por otra parte están subiendo las agresiones.
Sí, això ens hauria de fer reflexionar, no? Abans parlàvem de que potser s'ha de millorar, no?, aquesta educació en drets humans i explicar bé què implica, no?, els diferents drets que tenen les persones i per tant les llibertats que poden suposar per a cadascun, no? I aquesta falta d'acceptació, no?, de poder expressar com la diferent gent se sent és molt preocupant, no?
Claro. Por otra parte, antes hablamos también fuera de micro, que a veces no llega el mensaje de las ONGs, de las asociaciones, cuando realizan, están realizando pues eso, trabajos y campañas tan interesantes como puede ser en este caso Amnistía Internacional. ¿Por qué crees, Jordi, que no llega tanto el mensaje? ¿Por qué no están más presentes las ONGs en los medios de comunicación?
Aquesta és una pregunta complexa, no? Bueno, la pregunta no, la resposta és donar una resposta correcta és complexa, no? Jo crec que nosaltres com a ONG hem de millorar el treball amb mitjans de comunicació, no? I bueno, per millorar el treball aquest amb mitjans de comunicació cal conèixer bé els mitjans de comunicació que tens al teu voltant i conèixer bé les persones que hi ha al darrere per poder fer que el missatge que vols transmetre pugui incidir més, no? Això per un costat. Per un altre costat, els mitjans de comunicació potser també algunes vegades no estan interessats en difondre qualsevol missatge, no? I són els mitjans de comunicació que potser són poc representatius del que podria ser la societat, no? I difonen uns missatges molt, molt concrets i estan molt poc oberts a difondre propostes o idees noves, no? Sobretot si són a vegades crítiques amb el sistema que tenim.
Claro, es un asunto importante. En cuanto a nivel personal, ¿cuál fue su primer contacto con Amnistía? ¿Cómo supo de Amnistía? ¿Recuerda la campaña que era? ¿O era un tema específico en un medio de comunicación? ¿Cómo fue?
S'han de remuntar molt, perquè jo soc soci d'Amnistia des dels anys 80, crec. I fa molt, molt, molt temps que soc soci d'Amnistia. I crec que em va cridar l'atenció alguna... Però no t'ho sé dir massa... No t'ho sé centrar massa amb la campanya en si, no? Però em va semblar interessant una línia de pensament que Amnistia portava amb alguna notícia que vaig llegir, no? Que estem parlant de fa 30 i pico d'anys.
Sí.
I llavors m'hi vaig apropar, vaig veure la forma en què treballaven, em va agradar i em vaig fer soci. Mm-hmm. I de totes formes, fins al cap d'un temps no vaig començar a ser activista, no? Primer vaig ser soci, pagava la quota, rebia informació, la llegia, la difonia per l'àmbit més proper, però fins que no va passar un temps no vaig apropar a un grup local.
Suele suceder, ¿no? Que quizá primero introducirse en el grupo, ver cómo funciona, aunque sea, bueno, inicialmente, pues eso, hacerse socio supone aportar una cantidad económica y introducirse, y luego ya cuando uno ve, cuando recibe la información, cuando ve las campañas, pues es cuando se implica más, ¿no? Es un poco pues la línea continuista que lo facilita.
De totes formes, sí. M'agradaria puntualitzar que si hi ha algú que pot resultar... està interessat amb Amnistia Internacional, pot canviar una mica l'ordre, que s'apropi també el grup, que ens conegui, i si el que nosaltres fem li pot resultar interessant, que també es faci soci, no? De fet, fer-se soci és molt interessant, perquè un dels mites que hi ha amb Amnistia Internacional, Amnistia Internacional és criticada per molts governs. I també alhora, una de les crítiques que es fa a Amnistia Internacional és que com a ONG està venuda al govern respectiu, i en canvi el que la gent ha de saber és que Amnistia Internacional basa tot el seu pressupost amb les quotes dels socis. No? No, Amnistia Internacional no accepta diners que provenen de governs, perquè això li limitaria la acción,
eso, ¿no? Eso es un dato que es muy importante conocerlo, porque lo que provoca es que la objetividad de la asociación sea absoluta, es decir, no se depende de dineros de ningún gobierno.
Exacto.
De turno, porque los gobiernos cambian. Hay que recordar que está claro que unas veces son de un signo, otras veces de otro, pero claro, la forma de mantenerse absolutamente objetivos es centrarse solo en el dinero de los socios.
Sí, y claro. Eso, claro, da una independencia ideológica molt interessant, no? Pots seguir defensant les línies que has acordat com a assemblea, independentment del que digui el govern del país al que pertanys, perquè com que econòmicament tens aquesta independència econòmica també, doncs pots mantenir-te al marge, no?
Sí, que ello signifique que no se pueda colaborar con los gobiernos en campañas puntuales en las que hay una coincidencia de interés, el bien común, en ese sentido.
Sí, tot i que aquí jo crec que Amnistia només col·laboraria amb els governs fent feines d'educació en drets humans, justament. Amb la resta, sempre busca la col·laboració d'altres entitats, però no de governs.
Claro. Y me ha parecido interesante que hablabas también, porque yo he preguntado antes por lo que es el funcionamiento de Amnistía a nivel local, pero a nivel general, a nivel global, es decir, las campañas las proponen los propios miembros, son campañas que ya vienen de fuera, y, o sea, quiero decir, ¿cuál es el funcionamiento ya a nivel más global? ¿Cómo? Porque a veces desde fuera se desconoce cómo funciona una ONG, en este sentido, una ONG tan importante como Amnistía, que es una cosa que trasciende lo local, aunque haya una agrupación local.
Sí, les línies de treball venen fixades després d'assemblees que es fan amb les diferents seccions que existeixen arreu del món, no? Llavors, amb aquestes assemblees es fixa quines són les línies amb les que vol treballar Amnistia i llavors es mira d'adaptar-ho a la realitat de cada país, no? Tot i que després hi ha campanyes que només tenen sentit fer-les en un determinat país, i ara cada vegada més Amnistia té més independència per generar campanyes sobre el propi país. Fa uns anys Amnistia no podia treballar sobre el propi país. O sigui, nosaltres com a grup de Girona no podíem fer accions sobre res que tingués a veure amb el nostre país, perquè havia el pensament de que podies estar molt influït pel pensament polític de cadascun dels membres, no? Llavors, per mantenir encara més la independència, només altres països feien accions sobre, per exemple, sobre l'estat espanyol, però no des d'aquí. Això ha anat canviant, no? I ara ja es treballa, com abans et comentava, en la campanya aquesta per demanar que el govern català dediqui un 25% dels seus pressupostos, de salut a l'atenció primària, doncs ara això ja ho fem.
Però en cuanto a objetividad, está claro que es la máxima garantía, pero también es cierto que la gente que está sobre el terreno es la que mejor conoce la propia problemática, ¿no?
Sí, pero no deixes d'estar...
Sí, no, és cert.
Llavors has de buscar un equilibri, sí, a vegades és difícil, sí. És molt difícil.
Sí, no, pero es cierto que a veces hay que buscar el equilibrio entre, porque uno puede estar muy 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 implicado en un proyecto y a veces es necesaria la objetividad que viene desde fuera. Volvamos a entrar en el tema de la campaña del 25% del presupuesto para la atención primaria, porque es muy interesante. Me parece que disponías de porque una cosa es lo que la OMS se pronuncia sobre este tema.
Sí, exacte. De fet, aquesta campanya que Amnistia i junt amb altres entitats estava realitzant per aconseguir aquest 25% del pressupost de salut dedicat a l'atenció primària, és una recomanació que fa l'Organització Mundial de la Salut. Uh-huh. I aquesta recomanació que fa la OMS el que busca és cobrir aquestes necessitats de salut que té la ciutadania. I, malauradament, el govern de Catalunya ja fa molts anys, ja tinc anotat que fa 12 anys que desatén aquestes recomanacions que realitza l'OMS, no? Uh-huh. Fins al punt de que aquests últims pressupostos es van preveure només un 17%, i ara que nosaltres estem intentant és incrementar aquest percentatge i arribar al 25%.
Claro, o sea, que no es una cosa, no es una campaña, bueno, como campaña quizá ahora se está incidiendo, pero es decir, esta petición está hecha desde hace muchos años, sí, al gobierno catalán.
La recomendación de l'OMS existeix desde...
Sí, y es, en este sentido, Cataluña está, no hay por qué conocer datos, pero está muy lejos, está en la media, se conoce más o menos países desarrollados, España...
Aquí no et puc ajudar, no ho sé, em sap greu. No.
Però debe ser un dato que debe estar...
Sí.
Supongo que en este caso los países, normalmente los países nórdicos son los que están más adelantados en este sentido en cuanto a la salud y presupuesto destinado a la salud. Supongo que estos países, o sea, la OMS se debe regir por países que lo están cumpliendo, es decir, no es una utopía un 25%.
Exacto, sí. Hi ha existit i segurament hi ha països que ho estan complint, uh-huh. I suposo que per això mantenen aquesta recomanació, no? Suposo que no podrien fer una recomanació que fos, claro, realitzable, no?
Correcte. Otro punto que aun no ser una ONG centrada solo en el ámbito de la ecología, supongo que también Amnistía Internacional tiene una postura sobre la gran problemática que es el respeto al medio ambiente. No sé si como Amnistía se cree en lo que es, y siempre lo preguntamos aquí también, los grandes, las grandes reuniones, las grandes cumbres de la lucha contra el clima, o es algo más propio de administraciones locales o hasta de las propias personas?
Amnistia, no tinc coneixement de que hagi participat en aquestes cimeres, no?, sobre el clima, però sí que està lluitant també pel tema del canvi climàtic, no?, que és una de les qüestions que ens ha de preocupar més com a éssers humans, no? I està des de fa un temps intentant aquesta opinió de, hi ha un gran percentatge de científics mundials, no?, que estan posant sobre la taula els problemes que ocasionarà el canvi climàtic que ja està aquí, poden ocasionar. I per tant, des de fa també un temps està demanant que es prenguin mesures, no?, perquè ja es veu que una de les principals conseqüències que tindrà el canvi climàtic serà un increment de les migracions, no? Hi haurà migrants climàtics que hauran de marxar dels seus països perquè senzillament s'inundaran. Hi ha illes, no?, les illes Marshall, em sembla que són, que estan a punt de desaparèixer, i per tant generarà un nou, bueno, relativament nou concepte de migrant, no?, que serà el migrant climàtic. Persones que han de marxar del seu país perquè el clima els empenya a sortir del seu país perquè deixarà d'existir.
Quizá debería ser uno de los problemas más fáciles de combatir, entre comillas, porque es un problema global. Porque muchas veces hablábamos de inmigración, pues la inmigración es un tema que algunos países, España especialmente, tienen muy presente. Temas de la pobreza, pues hay algunos países que tienen más problemas, otros menos, pero el tema del medio ambiente es global, y por el aspecto precisamente que comentabas, es decir, los cambios migratorios que hablas, ¿no?, pues debería ser un problema más de el problema más fácil de combatir, quizá a nivel global.
Sí, lo que pasa que, y aquí no conec la posició clara d'Amnistia sobre el tema, però jo crec, i ara torno a parlar una mica a nivell personal, crec que hi ha un problema de canvi de model econòmic necessari, no? Estem potser condicionant massa la situació del món, no?, en quant al clima, mm-hmm, perquè seguim un sistema econòmic que és molt, molt danyí pel medi ambient, no?, que és aquest consum i creixement perllongat, no? Avui mateix la Unió Europea sembla que ha decidit,
sí,
i torno a expressar aquesta opinió com fora d'Amnistia, no?, perquè encara no s'ha pronunciat, però ha decidit que tant les nuclears com el gas natural passaven a ser energies verdes. Clar, això és, personalment trobo una barbaritat, no?, perquè
lo que decíamos antes, los intereses económicos por delante de todo. Y un poquito para finalizar, hablemos del futuro. ¿Cómo desde Amnistía Internacional, la sección, el grupo de Girona, cómo veis el futuro de la propia organización? Porque estáis creciendo, estáis en pleno desarrollo, ¿cómo veis? Y un poquito también en general, ¿cómo veis el tema de la solidaridad en general también?
A veure, jo crec que un dels principals defectes que tenim la gent d'Amnistia és que som molt optimistes, no? I llavors hem de pensar que hem de seguir treballant perquè la nostra feina, encara que sigui a nivell local, tindrà unes conseqüències que ajudaran a millorar la situació dels drets humans, no? I el que vull pensar és que aquesta feina anirem arrossegant cada vegada més gent, fins a la part bonica seria fins que no siguem necessaris, no? Però potser en aquest sentit no soc tan optimista. El que sí m'agradaria pensar és que la gent anirà participant més de grups, perquè veurà que és possible fer petits canvis, no? I els animaré ja a sumar-se i indicar qualsevol entitat que treballi per qualsevol aspecte, no?
Esto me lleva a una pregunta que también muchas veces formulamos, que es que llegará un momento que las ONGs no serán necesarias. Aquí hemos tenido respuestas de todo calado.
És bonic de pensar, no? És molt bonic de pensar. No sé si ho veurem, però bueno, treballem-hi perquè sigui així.
És un poquito la idea, ¿no? Que sí. Dentro de las propias ONGs, la gente que trabaja por los demás, pues crea y esté firmemente convencida de que llegará un momento que no sí. Será esto necesario.
Sí, que a vegades el que fas és molt difícil de valorar, de veure que el que estàs aconseguint, perquè bueno, els resultats són més a llarg termini, no? D'això no ens ha de desanimar, o sigui, intentant fer el que puguem dins del nostre petit àmbit, no?
Y a nivel personal, el hecho de formar parte de algo que le trasciende a uno como persona y que se está haciendo una acción social buena, a nivel personal, cuando hay una campaña que realmente tiene éxito, cuando ve que se está mejorando en cosas, a nivel personal, ¿cuál es la sensación? Un poquito es algo que es un motor, ¿no? También para uno en el día a día.
Eso es una satisfacció molt, molt, molt bona que fa que, a més, puguis seguir treballant. No? Per exemple, hi ha una forma de treballar molt, molt senzilla i de col·laborar amb l'Amnistia Internacional, que és participar en una xarxa que és d'accions urgents. No? I en aquestes accions urgents tu el que fas és enviar cartes, típiques cartes de l'Amnistia Internacional a governants, mm-hmm. De diferent àmbit, no? A vegades local, a vegades autonòmic, a vegades estatal, demanant-li que potser posi en llibertat un determinat pres que fa anys que està esperant judici a un determinat país. A vegades participes d'aquestes accions que et semblen com molt petites i de tant en tant tens la sorpresa de veure que s'ha produït l'alliberament d'aquell pres, no? O d'aquella persona que ha estat molt, molt perseguida, i això et dona ànims per seguir lluitant. No? És potser una de les qüestions que poden fer que notis que la feina que tu fas té sentit. No?
Esto es también muy interesante, no todo son campañas más globales, sino que hay acciones muy concretas para personas muy concretas y que claro, se puede apreciar que esas personas, claro, el hecho de cambiarle la vida a una persona también tiene el mismo valor que...
Exacto.
Exacto, eso es muy interesante. Pues para finalizar, vamos a recordar, por favor, si es tan amable, tanto la web para hacer la petición para el 25%, informarse del 25% en atención primaria, y la dirección de correo para la gente que nos pueda escuchar y que esté interesada en colaborar.
Doncs vamos allá. Mira, la página web on es pot participar signant amb aquesta campanya per aconseguir el 25% del pressupost és 25atenciòprimària.org, 25 amb número 25, uh-huh. atenciòprimària.org. I bueno, és una web molt, molt senzilla on pots trobar l'explicació del que es busca i com signar i com fer recollida de signatures. I per apropar-se al grup d'Amnistia Internacional aquí a Girona, el correu electrònic que nosaltres tenim és el de girona@amnistiacatalunya.org. Amnistiacatalunya tot seguit .org.
Perfecto. Pues nos quedamos con estas formas de informarse y de colaborar y de mostrarse activos, que todos podemos dar, bueno, ofrecer nuestro granito de arena y gota a gota pues se llenan los océanos. Pues nada, solamente nos queda agradecer a Jordi Baró que haya estado con nosotros y decirle que les decimos a todos nuestros invitados que esta es su casa, cualquier campaña, cualquier pues, acción que se realice desde Amnistía en su sección local aquí en Girona, pues nosotros estamos abiertos a informar y hablar sobre ella. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nada, solamente nos queda despedirnos hasta el miércoles que viene. Hemos estado aquí Rafael Costa, los mandos de la nave, y un servidor, Alberto Martín de Vidales. Pues nada, a emplazaros al miércoles que viene en una edición más de la entrevista de la semana aquí en La Buena Radio, un proyecto impulsado por la ONG de Agua. Chao, chao, hasta el miércoles que viene.